entre el sol i les Balears viuran un fenomen que no es repeteix des de l'any 1905. Una jornada històrica que ha obligat a desplegar un dispositiu de seguretat sense precedents amb milers d'efectius, una vintena de carreteres amb restriccions i 26 zones oficials d'observació. La principal preocupació és evitar aglomeracions, problemes de trànsit i incendis, especialment a la Serra de Tramuntana. Els primers talls comencen ara mateix, entorn a aquesta hora, a les 9 del matí, però la majoria s'activaran a partir de les 3 de l'hora baixa. També hi haurà restriccions importants a Eivissa, Menorca, Formentera, una jornada que ja sabeu, viurem també des d'aquesta casa amb un gran dispositiu tècnic i humà i una gran cobertura per mostrar, contar i apropar a totes les llars d'aquesta terra aquest fenomen. Programació especial, per tant, des d'ara mateix i fins a les 9 del vespre per contar-ho tot i sobretot donar sentit a la nostra feina, que no és altra que la de Servei Públic. Xisco Nadal, bon dia, com estàs?
Bon
preparat
dia,
per aquest dia històric?
Preparadíssim. Passava pena perquè hi vaig estar malaltó i dic, tant de temps d'espera i resulta que m'hauré de perdre l'eclipsi per estar malalt, però no, ja estan recuperats i preparats per viure aquest moment únic que, com dius, contarem a la televisió i també a la ràdio. Començarem nosaltres fent teleràdio, com fem cada dia, amb una prèvia amb tots els detalls d'aquest eclipsi, d'aquest esdeveniment històric, i just després que faran el relleu les nostres companyes de El Dia Pitiuses, amb un programa especial des de l'Observatori del Puig dels Molins, en connexions amb El Dia Menorca i també El Dia Mallorca. I avui vespre, Nines Mateu i tot el seu equip de Xiu Xiu vos oferiran el minut a minut de l'eclipsi des d'Iberta Ràdio. I a Iberta Televisió, el programa Aranam farà una prèvia per anar escalfant motors i a partir de les 5, programa especial dels 5 dies en col·laboració amb els serveis informatius d'aquesta casa, presentat per Sílvia Pol i Toni Rigo des de Formentor.
I dèiem, Xisco, que som Servei Públic i dèiem una mica això perquè hem de dir en primer lloc, o mos toca dir en primer lloc, que hem d'anar alerta. Molta atenció també a la salut. L'eclipsi no es pot mirar directament.
No, les ueres amb les quals el mireu han d'estar homologades i les autoritats alerten que algunes òptiques i farmàcies ja s'han exhaurit les existències d'aquestes ueres. Salut ha reforçat els serveis sanitaris en 160 professionals i ha alliberat llits d'UCI davant la previsió de massificacions i possibles lesions oculars.
I dèiem també restriccions a una vintena de carreteres, 26 zones oficials d'observació i també reforç del transport públic.
En el dispositiu participen milers d'efectius dels diferents cossos de les illes. Tot el dispositiu està coordinat des de l'1-2, però també hi ha llocs de comandament a Menorca, Eivissa i a Formentera. Es reforça el transport públic per facilitar-ne els desplaçaments i reduir-ne la pressió sobre les carreteres. I una de les amenaces que més preocupa les autoritats és la possibilitat d'incendis en uns espais naturals amb molta acumulació de gent, en especial la Serra de Tramuntana.
I mentre les Balears es preparen per viure i per mirar el cel amb aquest eclipsi solar, l'aeroport de Palma s'enfronta a un altre rècord de pressió.
Sant Joan superarà la seva capacitat durant 18 dies aquest mes d'agost. Segons Eurocontrol, els treballadors d'AENA i els controladors aeris alerten que aquesta saturació pot traduir-se en retards i problemes en l'operativa.
D'altra banda, a Eivissa s'ha reobert la platja d'Escolà després que les darreres analítiques confirmin que l'aigua torna a estar dins dels paràmetres permesos.
L'Ajuntament, però, manté la pressió sobre AENA per l'abocament d'aigües de la depuradora de l'aeroport i alerta que els fets podrien constituir un delicte ambiental greu.
De tot això en parlarem avui a la nostra tertúlia d'actualitat, però ho direm durant molt de temps aquest dia, és un dia molt assenyalat, molt esperat per a molts, i que molts també, podem dir-ho també, ja han avorrit una mica. És cert allò que diuen que tot cansa, les masses cansen, però Xisco Nadal també tenim temps per a la reflexió avui.
Així és la frase, és del dramaturg espanyol i premi Nobel Jacinto Benavente. L'autor de Los intereses creados va néixer tal dia com avui i va dir que en la vida allò més trist no et sa del tot desgraciat, sinó que ens falti molt poc per ser feliços i que no ho puguem aconseguir. Felicità, el tenersi per mano, andare lontano, la felicità, il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità, e restare vicini come bambini, la felicità, felicità, felicità.
Xiscano, avui, de què parla tothom? Ja supos que qualque cosa més enllà de l'eclipsi, o no, t'has centrat en cercar cosones referides també a l'eclipsi solar?
No m'agrada anar contra corrent. Per tant, avui tothom parla dels famosos que són a les Balears per veure aquest eclipsi. Allà heu de famosos per veure l'eclipsi de sol a Balears. I començant pels Royals, els Reis d'Espanya queden a Mallorca per poder veure aquest fenomen astronòmic. Si l'anterior eclipsi total de 1905, el rei Alfons XIII va anar a Burgos, perquè era doncs, des d'on es veia millor, la família de Felip VI estirarà una mica més la seva presència aquí a les illes per poder admirar aquest fenomen astronòmic. I no seran els únics Royals, perquè els emirs de Qatar i de Dubai ja són a Mallorca per poder gaudir d'aquesta experiència des d'un lloc privilegiat. I més enllà de les illes, l'astrofísic i guitarrista de Queen, Brian May, serà per Espanya per seguir l'eclipsi i fa un any i mig que la companyia d'Elon Musk va llogar el parador de l'Erma a Burgos per poder veure aquest fenomen en directe. Un munt de gent mobilitzada, podríem dir, per aquest esdeveniment astronòmic del segle i que no sé si n'han fet un gran massa o no.
Un gran massa, bastant gran massa.
Però, estimada, ja n'edam. Per tant, com que ja n'edam, anem a viure l'eclipsi en totes les ganes i en tota il·lusió del món.
Ja n'edam, i de fet, a partir de les 11 que ningú s'ho perdi, perquè també mostraran la part una mica més, com dir-ho...
La cara bé.
La cara bé, sí, mostraran els memes, no?, que també s'han realitzat i fet entorn en aquest eclipsi, perquè com d'en Xisco, ja n'edam, mos han donat una mica de vots, en general tots, per veure aquest fenomen que, recordem, no se repeteix, no se produeix des de l'any 1905. A mi em faria molta il·lusió veure'n en Brian May. Mira
I que fins d'aquí 130 anys, més o manco, no es tornarà a repetir. Segurament ja no el veurem, sinó és que la ciència hagi avançat a les totes.
La ciència? I... Vols dir que podria fer que hi hagués un eclipsi...
No, la ciència mos podria mantenir vius d'aquí 130 anys.
Perdona, ara flipava perquè ara dic ara en Xisco deu pensar que la ciència pot fer...
provocar eclipsis. No, la ciència podria provocar... que tu i jo arribàssim a 180.
No, crec que no és necessari, no?
No ho sé, jo crec que arribar a 180 seria interessant si arribes en salut, en la teva família que t'acompanya, però també arribar a 180 tot sol, no sé quina finalitat pot tenir. Però bé, molta de gent passejant per Mallorca, per Balears en general, per veure aquest eclipsi, han creat fins i tot... El capitalisme té això. S'ha creat el turisme d'eclipsi. Si se va crear el turisme de guerra, que no crearem el turisme astronòmic, si m'apures. Que està molt bé. Molta gent més... ja reunida per poder gaudir aquesta experiència.
De fet, hi ha gent que fa més d'un any, no?, que ja té bitllets comprats, reserves fetes, tot per poder veure aquesta eclipsi.
La capacitat d'anticipació de sa gent. Jo que no sé què faré demà.
Demà, exacte.
Com per saber que d'aquí un any...
Però vivim en un món un poc així, eh?
M'interessa saber... És a dir, m'interessa saber si podré veure o no un eclipsi.
Ara, per exemple, tema concerts, que és una cosa molt banal, la gent s'organitza en un any, dos anys vista, perquè per assistir a concerts per aventura que fa moltes ganes d'anar-hi, has de comprar bitllets, has de... Bé, un truer.
Jo ja he decidit no fer-ho.
No.
No, perquè...
Tu, a concerts de rebel·les de pobles.
No te passa, però, que quan estàs esperant molt de temps una cosa, arriba aquell dia i l'univers conspira perquè estiguis cansada, estiguis malalta, no en tinguis ganes...
O se desinfli.
Estiguis nita... No ho sé, és que poden passar 50.000 coses.
Sí, com sigui, ho veurem i ho viurem en directe.
Que no és aquest eclipsi, que aquest eclipsi el vivim amb un munt d'il·lusió, amb unes ganes i una efervescència i amb un de tot que no podem dir una altra cosa.
Des d'ara i fins a les 9 del vespre, una gran cobertura també la que farà aquesta casa, IB3 Ràdio i IB3 Televisió, per mostrar-vos, acostar-vos i contar-vos aquest eclipsi. Eclipsi, mobilitat, salut, saturació i medi ambient. Tot això i molt més avui al dia, a partir d'ara i fins a les 12, amb Romina West al control tècnic, també amb Cata Jaume, Miquel Rosselló, Àlex Fortesa a la realització tècnica, Yolanda Ruiz i Francesca Mateu a la producció. Començam. Eclipse total.
al dia, amb Joana Maroto.
Nou i 15 minuts, és moment d'encetar, de començar i de fer tertúlia avui amb Nekane Don Blas. Bon dia, Nekane, com
bon
estàs?
Bon dia, què tal?
Benvinguda també amb Nana Mascaró.
Bon dia, com va?
I amb en José Luis Miró, bon dia.
Què tal? Buenos días.
Me sap greu per tot, tres, perquè vos he demanat si estàveu cansats o no d'Eclipsi, i doncs avui hem de començar parlant d'Eclipsi, eh? Comentàvem, no? En el final n'hem fet un gramassa, n'hem parlat moltíssim, però òbviament també és necessari per... som servei públic, ara ho dèiem, i hem de parlar d'aquesta restricció d'una vintena de carreteres, de les 26 zones habilitades per observació oficial, distribuïdes per diferents punts de les illes. El dispositiu on hi participen milers d'efectius de diferents cossos de seguretat de les Balears. Tot un dispositiu que està coordinat per l'U2, però també hi ha llocs de comandament tant a Menorca, Eivissa i també Formentera. Fa 9 mesos que es prepara aquest dispositiu. L'expectació per l'eclipsi s'explica perquè és un fenomen extraordinari. El 2005 hi va haver un denular d'eclipsi sí que va ser visible des de les Balears, però, segons els experts, les sensacions que produirà l'espectacle astronòmic d'avui no tindran res a veure amb aquell del 2005, perquè, en aquest cas, el sol quedarà totalment tapat. Una de les amenaces que més preocupa a les autoritats és la possibilitat dels incendis en uns espais naturals amb molta acumulació de gent, en especial a la Serra de Tramuntana. Aquest paratge natural és la zona més ampla on es limitarà l'accés de vehicles a partir de les 3 i fins a les 9 del vespre. Hi ha excepcions, també ho hem de dir, com per exemple els residents o persones amb allotjaments a la zona que, o que també hi fan feina. Altres zones amb talls de circulació a Mallorca són Santa Ponça, Calvià, l'accés al Puig de Sant Salvador de Felanitx o la platja de Palma. Vos deman, com ho veus? Penseu que més enllà, no?, de si n'han fet un gran massa o no, és necessari aquest dispositiu, s'ha de tenir molta cura, hi haurà molta acumulació de gent, ja ho han dit, sobretot en aquest espai, no?, platja de Palma, Serra de Tramuntana, i és un dia complicat, hi ha molt de risc d'incendi.
Sí, la presidenta ja ho va dir fa uns mesos que gestionaven l'eclipsi com si se tractés d'una emergència i no com un esdeveniment turístic, encara que hi ha, encara que les restriccions fan excepcions en determinats casos per persones que tinguin reserves a restaurants i a hotels. I bé, se gestiona com a tal. Jo hi vaig telefonant al govern i comentaven això, que se seguirà l'eclipsi des del CECOPI, des del Centre d'Emergències, i que l'objectiu principal no és evitar embossos, per tant, possiblement hi haurà col·lapse en alguns punts, sinó que l'objectiu principal és evitar incendis i evitar problemes de seguretat. Ells deien que l'objectiu no és que tothom pugui veure l'eclipsi, sinó que no hi hagi cap incident, l'objectiu del govern. Per tant, clar, si t'agafa pintura, si vas tard, te pots trobar amb un embús i te pots trobar que t'ho perdis.
Clar, també mos agafa, Nekane, en uns dies de màxima pressió demogràfica. Hi ha una gentada.
Claro, yo creo que el principal problema es este, ¿no? El hecho de que el eclipse sea en plena temporada turística, que al interés de los residentes señala que aquí hay como mínimo unos 800.000 turistas, debe haber ahora, porque estos días hay 2 millones de habitantes, perdón, 2 millones de personas que están físicamente en Baleares, son 800.000 más de lo que es habitual, por lo tanto, el problema se añade, se multiplica, ¿no? Se multiplica muchísimo y efectivamente yo entiendo que la prioridad del gobierno sea evitar que haya riesgo de accidentes y de incidentes, y luego cada uno que vea el eclipse, como dicen las autoridades, creo que con mucha sensatez, si no hace falta que te muevas, no te muevas de tu casa, si lo puedes ver tranquilamente.
Por IB3 Televisió, que també és molt bona opció.
Yo lo veré por IB3 Televisió porque no me quedará más remedio, porque estaré trabajando, por lo tanto, seguramente será una cobertura extraordinaria, tiene pinta por lo que habéis ido informando, por lo tanto, si hay gente que no lo ve desde su casa, pues la otra opción es verlo por IB3 Televisión, efectivamente.
José Luis, ¿y tú?
Yo me la voy a jugar un poco, yo estoy convencido de que no va a pasar absolutamente nada.
¿Tan de bo?
Es que es verdad, pero creo que no pasará, o hago esa previsión porque yo estoy convencido que la gente se comportará. Es decir, yo cada vez que hay un despliegue de estos me da la sensación de que se trata un poco a los ciudadanos como si fueran menores de edad, ¿no? Yo entiendo que cuando movilizas muchas... Es decir, cuando se va a movilizar tanta gente y tienes que hacer un control sobre estas muchedumbres que se pueden generar, pues evidentemente hay que regularlo. Pero tú acabas de decir una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y que la tenemos un poco como normalizada, ¿no? Los residentes de la Sierra de Tramuntana podrán ir a su casa, y, hombre, gracias, ¿no? Podrán estar en sus propios domicilios y les dejarán circular por su pueblo, ¿no? Yo creo que es un poco exagerado, francamente. Creo que además creo que ha habido como una guerra entre diferentes administraciones para ver quién hacía el protocolo antes, quién lo lanzaba antes y quién lideraba un poco esa movilización de decir: nosotros vamos a ser los pastores de este rebaño que sois vosotros y os vamos a controlar, y nosotros hemos hecho el protocolo antes. Por ejemplo, en el mar hubo uno de la Marina Mercante, luego se ha hecho otro del... Y luego leías el protocolo y decías, es que son 10 puntos de puro sentido común, ¿no? Es decir, no embistas al barco de al lado, no fondees en una zona prohibida, en un canal de un puerto, ¿a quién se le ocurre, no?
Y luego,
por ejemplo, por lo que concierne al mar, se ha montado como un gran despliegue, los puertos tienen que no sé qué, pero realmente si uno conoce un poco la actividad que hay marítima, si te vas, por ejemplo, a lo que acaba de pasar en la Bahía de Palma estos días, donde había que amarrar y desamarrar 100 barcos en 30 minutos, pues realmente la mayoría de los puertos están preparados. O sea, si la gente supiera cómo están gestionados los puertos, pues no tendría esa precaución de decir: oye, ¿qué va a pasar? Va a haber un colapso en las bocanas de los puertos. Entonces, bueno, creo que se ha exagerado todo un poquito y que no va a pasar nada y que todo discurrirá con normalidad.
José Luis, tan de bo ha sido
así. Mañana el castañazo, yo a ver una
catástrofe. No, esperen que no sigui així. Esperen que el sentit comú sigui la tònica i que la gent també no només faci cas de les restriccions, sinó també tingui cura i, no sé, apeli a fer les coses bé, no? Al final és allò que se pretén. Però ara que parlant de l'eclipsi, mentre nosaltres som aquí parlant de tot plegat a l'estudi, volen saber com s'està vivint ja en aquestes hores prèvies en aquesta eclipsi que dèiem se produirà entorn a les 8:30. Per això volen pegar un vot fins a Vall de Mossa, un dels municipis afectats, per dir-ho d'alguna manera, i que preveu més visites durant el dia d'avui. Allà s'hi troba la nostra companya Maria Antònia Esquines, i crec que, a més, ben acompanyada amb Esvalda. Bon dia, Maria Antònia, com estàs?
Molt bon dia, companys. Així és. Comentar-vos que hem estat poca estoneta a arribar fins aquí. Ara mateix estàvem davant els jardins, davant la porta de l'Ajuntament, i no hi ha hagut molt de problemes per arribar, perquè es veurà que és un poc aprest i que aquí ho tenen tot preparat des de primera hora. Veurem si a les properes hores la cosa se dificulta un poc més. I estic molt ben acompanyada, com just heu comentat. Estic amb el Bala de Vall de Mossa, Nadal Torres. Molt bon dia.
Què tal? Bon dia a vosaltres.
Vale, conta'ns, com és que hi ha tanta poca gent a hores d'ara? Això vol dir que vos heu preparat amb molta antelació o que la gent encara no té coratge de sortir?
Sí, la veritat és que per part de l'Ajuntament, des de la primera vegada que se va posar en marxa les reunions entre el Consell, entre emergències, i hem anat a totes les reunions per saber el que passaria aquest dia, perquè és un dia molt important, l'eclipsi. Tothom esperava aquest dia, el dia 12, per veure, crec que serà un espectacle sobre veure això. Tenim la sort que fa un dia guapo i estan preparats. La policia, avui hi haurà un pot de control i la gent va d'entendre, perquè és un dia... Però ho tenim tot preparat. Avui dematí ja he xerrat amb la policia i ja està tot preparat. I inclús nosaltres hem posat un busseig per evitar que no baixin cotxes en el port de Vall de Mossa i faran viatges. I controlaran en el port de Tallà.
Aquests busos ho heu posat perquè la gent pugui d'aquí, del poble, se pugui moure i poder veure l'eclipsi del lloc més idíl·lic? O com funcionarà?
Sí, bueno, baixarà el bus a unes hores, ja de mitjoreta, tres quarts, ja de tres quarts baixarà un busset 5 vegades i després les tornarà cap a Vall de Mossa. I, bueno, perquè disfrutin de l'oportunitat de veure aquesta eclipsi, perquè molta gent ja serà la darrera vegada que ho veurem. Però, bueno, jo estic content perquè avui esperàvem dia 12 d'agost, ha estat una fetge que... I ara hi van començar també les festes d'esport i, bueno, i ho tenim tot preparat.
Clar, ho intentar compaginar un pot tot.
Sí, esperen que nosaltres i tots els pobles i tothom que s'ha preparat, que tothom que tinguem sort i que veiem un bon eclipsi i que tinguem una bona...
Una bona estada.
Sí, sí.
Senyor Batlle, quines serien les zones que vostè diu? Molta gent m'ha comentat que anirà d'aquí a l'excursió, aquí de Sant Sabarca, d'aquí del municipi de Valldemossa.
Bueno, part de Valldemossa és un, després tots, després, què t'he dit jo, les muntanyes, que també hi haurà gent dins les muntanyes, que hi ha puestos que s'ho veu molt bé, després la part de Jorsant i s'escolta, hi ha un parell de sermites, la banda de sermites, hi ha molt de puestos que s'ho veurà bé, molt de, i això la gent se mourà, molta gent ja no baixarà, els ports quedaran a Valldemossa perquè hi ha puestos que s'ho veu molt bé, i això...
Clar, jo és que just en arribar m'ha impactat un poc, dic, ostres, en el nucli del municipi sí que és veritat que és un poc complicat, perquè miris a on miris, hi ha aquestes muntanyes, aquesta serra que tenim tan, tan maca, i serà un poc difícil, s'hauran de moure llocs estratègics, sí, que sàpiguen, sí, sí, que de veres el sol caurà i res el taparà. No sé com heu gestionat un poc la seguretat, el poble estarà tancat, com ho podran fer la gent que vulgui venir de fora?
En la reunió que han tingut, ara ja vendran d'haver un policia de fora, també vendran guardar civils que controlaran la carretera i també de la part de la banda de l'exèrcit, també que tant rebrem ajudes pobles, que perquè han demanat ajuda, perquè mos ajudin, perquè no tenim les forces per tenir tanta gent aquests dies i això, però crec que en el final anirà bé tot.
Clar, imagino que a nivell hostaleria heu notat un canvi gros, perquè ha vengut molta gent de fora també en aquesta zona que ja ve de per si, en aquesta època d'estiu, i a més si saben que és una zona com aquesta molt turística, i hi ha avui, dia 12 d'agost, l'eclipsi. Quant de visitants, més o manco, trobes que ha augmentat molt?
Aquí, la veritat és que, a part de l'eclipsi, cada dia tenim una visita de gent estrangera que ve a visitar Cartoixa, i ve a visitar Valldemossa i el poble, i la veritat és que molta gent cada dia, potser passen 3.000 persones per el poble, i avui s'ha multiplicat. I jo ja m'ha telefonat de Madrid fa estona que dia 12, que mos preparàssim dia 12 perquè venia molta gent de fora. Però molta gent de fora que havia alquilat cases per... professionals per aquest eclipsi, i que venen de fora, que les costarà una doblada perquè alquilar i bitllets i tot això, però no els importa. I bueno, i esperem que vagi tot bé, que tothom tingui sort i que puguin disfrutar d'aquest eclipsi i que no passi res, esperem.
I deia, moltíssimes gràcies, senyor Batlle, esperem que tothom pugui gaudir d'aquesta jornada d'eclipsi que mos espera avui.
Això és el més guapo avui, que passem aquest dia tots plegats i que disfrutem d'aquest eclipsi, i que tot vagi bé per tot Mallorca i per tot Espanya, per d'aquí on ho veïn tots, que vagin a mirar-lo.
Ja ho sentit, company, seguretat, tens d'estar en sa família i gaudir d'aquest eclipsi solar.
Moltíssimes gràcies, Maria Antònia, te deixam en ruta perquè seguirem connectant amb tu des de diferents municipis de Mallorca, precisament per anar sabent com van aquestes restriccions, aquests talls de carretera, i si no vaig malament, ara te'n vas cap al Gaida, que és un dels llocs on també s'ha habilitat un espai per poder veure aquest eclipsi avui a la baixa. Gràcies, Maria Antònia, fins ara.
Fins ara, companys, gràcies.
D'abans en Xisco, no? En el final acabam fent turisme de tot, turisme fins i tot de guerra, no? O de... Sí, per dir-ho d'alguna manera també és així, no? En aquest cas, astronòmic. Molta de gent que se gastarà molt de dos bes, o de ara es balla, però també molt de residents que passen pena de no poder-se desplaçar o moure-se per mort de les restriccions, no?
Bueno, de gastar-se dinero, yo creo que el colmo que he escuchado era un pack que ofrecía Amelia, que eran 200.000 euros, por te recogían en tu casa, en cualquier parte del mundo, en un coche privado, te llevaban al aeropuerto, wow, jet privado hasta Mallorca, tenías cocinero privado a tu disposición, yate para ti, eclipse, y luego te devolvían a tu casa, 4 días, 200.000 euros.
Caramba.
Dèiem abans també que hi ha molt de famosos que han vengut o que seran aquí per poder contemplar aquest eclipsi. Entre d'ells hi haurà l'emir de Qatar, i deien que la despesa que faria durant els temps que estarà aquí és com si fessin despesa 10.000 persones. Vull dir que també...
És que igual viene con una comitiva,
sí,
de 10.000 persones.
Bueno, no, no tants,
no seran tantos, però bueno, però 1.000 igual sí.
Es habitual, ¿eh? En
Mallorca, sí, que venen bastante.
Tiene,
sí, sí.
Tiene un yate de 120 metros y ya pasa muchos veranos aquí en Mallorca.
Este y casa en Sonvida creo que tiene también. La familia, no sé si él exactamente, alguien de la familia catarí tiene casa en Sonvida también.
Els Reis, també ho comentàvem l'altre dia, Necane, són aquí o han quedat uns dies més també per poder-ho veure des d'aquí.
Que m'imagino.
No sé si el veuran des de Marivent.
No, de Marivent no se ve.
No.
O sea que de Marivent no serà. Serà en algun altre punt que no sabemos. El que tiene unas vistas privilegiadas va ser Michael Douglas. Que des de s'estaca
ja... De fet, ell també ja va comentant...
Lástima no ser amiga de Michael Douglas, seria com...
Per anar a veure s'estaca.
Efectivamente.
No ets amiga de Michael de s'estaca, però bé, podrem veure...
No, no tengo... No, la veritat és que no.
Sí, com sigui, avui és aquest dia tan important, aquest 12 d'agost. Ja sabeu que no es produeix un eclipsi d'aquestes característiques des de l'any 1905. Farem una gran cobertura des d'aquesta casa, des de IB3 Televisió, des de IB3 Ràdio també, des d'ara, des de les 9 i fins a les 9 del vespre, amb un gran equip tècnic i també humà. Ara hem de fer una petita aturada a la ràdio escoltant el bisturí de Javier Alarcón i a la televisió uns consells publicitaris. Tot d'una tornem.
El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día oculta el resto de las noticias. La sepulta en estos 114 años de espera. Exactamente, ¿cómo llamamos al eclipse de esta noche? Poner de nuevo el contador de la oscuridad a cero, para cuando vuelva y hayamos cerrado de verdad los ojos. Contribuir desde el filo de este bisturí a la tarea de recomendar cómo asistir a la ceremonia de ese luto de alegría. Y si cuando el dedo apunta al cielo, el tonto mira el dedo, cuando lo que apunta es el bisturí, el tonto mira siempre al sol. Recomendaciones sanitarias. La primera, que para poder decir yo veo, primero hay que decir yo. Que el que confunde oscuridad con sombra la proyecta sobre sí mismo. Que añadir sombra a la oscuridad es no haber entendido dónde estás. Y que igual que para oír dentro de ti debe haber silencio, para ver la oscuridad debes tener luz. Que si la luna tapa el sol, interponer y tapar no es lo mismo. Que tapa el que quiere y que se interpone quien puede. Pero que si hay luz suficiente, da igual quién tape o se interponga. No olvidar en este día histórico para los ojos que ver y mirar no es lo mismo. Que puedes mirar sin ver, pero que si miras, todo lo mucho que mires, tu oftalmólogo podrá encontrarlo dentro de ti. Que si el sentido de ver algo es compartir lo que no se ve de ese momento, el único sentido de un eclipse es que el sol vuelva a salir, que vuelva a brillar. Y ya mañana, siempre en la luna, más.
Dos minuts, seguim parlant en aquesta tertúlia d'avui amb Necane Don Blas, Anna Mascaró i José Luis Miró. Les deia, les prometia que durant uns minuts no parlaríem d'eclipsi, però no descartam tornar-ho a fer, però sí que hem de parlar de l'aeroport de Palma, que funciona o funcionarà per damunt de la seva capacitat durant 18 dies aquest mes d'agost, segons les previsions d'Eurocontrol. 10 d'aquests dies la saturació superarà les dues hores consecutives. La pressió continuarà també al setembre amb el manco 8 jornades més per damunt dels límits. Els treballadors d'AENA alerten que aquesta situació pot afectar no només els retards dels vols, sinó també a tota l'operativa de l'aeroport, especialment els senyalers que coordinen els moviments dels avions a les pistes. Els controladors aeris assenyalen que les companyies com una de les responsables perquè programen més vols dels que poden assumir l'aeroport en aquest cas. Actualment, Eurocontrol fixa la capacitat de Son Sant Joan en 74 vols per hora. Per tant, tindrem aquest mes d'agost, o supos que ja n'han tingut qualcun dia d'aquests, dies de bastanta saturació, o com a mínim de molt de moviments a l'aeroport de Son Sant Joan. És sostenible que l'aeroport funcioni per damunt de la seva capacitat tant de dies en un sol mes? I no sé si penseu qui ha de posar els límits, si les companyies, si AENA, si les autoritats, com ho han de fer? Com ho han de gestionar tot això?
Hombre, yo creo que quien tiene que controlar el aeropuerto es quien controla el aeropuerto, que es AENA.
AENA.
Lo que no tiene ninguna lógica es que las compañías estén por encima de la autoridad aeroportuaria. Quien tiene que llevar la gestión del aeropuerto es quien gestiona el aeropuerto. Y creo que de ahí me parece bastante importante la petición que ha hecho el gobierno de las Islas Baleares de poder participar en esta gestión del aeropuerto, entre otras cosas, no solo, pero entre otras cosas para decidir los flujos de aviones. Porque, claro, ¿cuál es la percepción? Que el problema seguramente es que AENA lo tolera y lo consiente, porque esto es una caja registradora. El aeropuerto es una caja registradora para sí. AENA. Es el baúl del tesoro del tío Gilito. Es la cámara de oro del tío Gilito, eso es el aeropuerto de Palma y el de Ibiza en verano. Entonces, claro, AENA probablemente lo que hace es exprimir y exprimir y exprimir y ya le interesa ir al límite en los vuelos que llegan a Baleares.
Sí, el problema és com deies, tot això, tots aquests beneficis que després queden a l'aeroport o que queden per les aerolínies no són gratis, sinó que comporten un desgast de les infraestructures, un desgast de les illes, un desgast dels recursos que ja han denunciat tant el govern com els partits de l'oposició fins i tot. I és un debat que s'ha estat donant al llarg de tota la legislatura sense de moment gaire resposta per part del govern espanyol i continuem igual i fins i tot pitjor, no? Perquè tornem a estar en temporada i tornem a tenir pics i saturació d'unes instal·lacions que ja hi ha cada vegada més veus que demanden que se redueixi el número d'arribades perquè no podem absorbir tant de turisme en tan pocs mesos.
José Luis, ¿ho vols igual? ¿Penses que és un problema puntual de agost?
No, és puntual perquè la capacitat de l'aeropuerto de Palma durante todo el año está en el 99,4%. Es decir, imagínate un vaso al 99,4%. Eso es la situación del aeropuerto durante todo el año, o de media durante todo el año, con 33,8 millones de pasajeros. Uh-huh. Claro, esto está desbordado siempre, el aeropuerto de Palma. O sea, de media está desbordado siempre. ¿Eso qué significa? Que el gran debate sobre la saturación, la concentración turística, etcétera, se tiene que centrar en la puerta de entrada, principalmente. Evidentemente hay que abordarlo desde otros puntos de vista. Pero si las islas entendemos que tienen un límite de capacidad, pero tú tienes que por tu puerta la tienes saturada durante todo el año por encima del 99%, es decir, al 100% prácticamente, pues entonces el gran problema está en el aeropuerto. Es decir, si se limita a una cantidad razonable de vuelos, si la porque el aeropuerto de Palma se está ampliando. Claro.
¿Y te sentís?
Lo que no tiene sentido es que a mí me intenten tomar por tonto y me digan que tú estás ampliando el aeropuerto, construyendo más fingers, pero eso no van a significar más vuelos. Entonces, yo, sí. ¿Qué hago aquí en IB3? ¿Por qué me llamáis? Porque yo soy tonto, ¿sabes? Es decir, no tiene ningún sentido. AENA yo creo que es un poco la perversión de las empresas públicas que se autofinancian. Y eso pasa también con las autoridades portuarias de toda España. Es decir, tienen una gran ventaja de que no necesitan recibir dinero del presupuesto general, pero entonces le dicen, usted va a explotar un espacio público, que eso es, en fin, es un negocio cautivo, y lo puedes explotar para autofinanciarte, para autofinanciar a la propia empresa pública, ¿no? Eso yo creo que es un sistema que está muy pervertido a todos los niveles, porque al final esa empresa pública funciona como una administración en sí misma, entonces tiene un poder que no puede ni controlar, por ejemplo, aquí el gobierno balear. Aquí el gobierno balear, con que no cogestiona además, no puede decidir, oye, pues vamos a ver, porque a lo mejor nosotros ahora hemos decidido, porque creo que es más o menos un sentimiento bastante generalizado de los ciudadanos de Baleares, de que esto hay que calmarse un poquito, no tiene ninguna posibilidad de hacer nada, AENA va por su cuenta,
claro,
y riesgo. Entonces, sé que es muy fácil criticar a AENA y que todos lo hacemos, ¿no? Pero es que realmente...
Bueno, pero es que se lo merece.
Pero es que realmente funciona así.
Clar, jo vos demanava, o plantejava abans el tema de retards, no? Per exemple, que se poden generar si tant d'avions alhora arriben a Palma, no? Però, clar, després hi ha una altra qüestió. Se posa en risc de seguretat dels passatgers, per exemple, o hi haurà problemes operatius, la gent que hi fa feina tindrà més problemes per poder dur a terme la seva feina, és que no només és el problema de retard, suposo que de manera col·lateral també hi ha de retruc altres problemes.
Quan tu estresses una màquina, estàs, evidentment, ¿estás aumentando la posibilidad de que haya algún accidente o de que pueda haber, o tienes más comprometida la seguridad de que sí, ya tienes esa máquina más relajada, por plantearlo en términos
casi... Tornamos al que comentaves, és a dir, al final, tot això no només afecta en temes de massificació i saturació, sinó que simplement a nivell de mobilitat dels propis residents, clar, nosaltres ja estem acostumats a que l'aeroport estigui saturat i que anar de viatge sigui a vegades una odissea, sobretot a l'estiu, o que pugin els preus, però això no necessàriament hauria de ser acceptable. Al final, els residents de les Illes Balears tenim poques opcions de transport. Per tant, l'aeroport hauria d'estar al servei també de residents i no només dels turistes.
Permeteu-me que faci menció a una notícia que m'acaba d'enviar una oient, una Catalina, que mos diu Aena converteix és una notícia de l'Ara Balears, Aena converteix l'aeroport d'Eivissa, en aquest cas, en un aparador de les discoteques. Mentre l'illa denuncia la saturació turística, un DJ punxa el Duty Free i la publicitat dels grans locals envaeix les terminals. És de fa uns dies. Cada vegada hi ha més veus que alerten que el negoci pesa més que els límits d'una Eivissa que fa temps que diu també prou, com han dit aquí també a Mallorca.
I no és puntual, perquè a l'aeroport de Palma també se n'han vist denuncis d'immobiliàries adreçats a turistes, d'aquella lona famosa que ara no recordo que deia el que passa a Mallorca es queda a Mallorca, no?
Més o menys. Incitava
una mica el turisme d'accessos.
Bueno, sí, no está claro. Yo no sé si la seguridad está comprometida, espero que no. Y creo que no, pero sí que es verdad lo que dice José Luis, que si tensas mucho la cuerda, pues en algún momento se te puede escapar, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es que el ecologismo clásico aquí en Baleares ha peleado contra la ampliación del aeropuerto, pero en términos urbanísticos, digamos, ¿no? Es decir, que no ocupe más espacio el aeropuerto. Lo que están haciendo ahora es que en el mismo espacio lo reordeno para que quepa más gente, ¿no? Esto es lo que está pasando ahora, que es una ampliación encubierta del aeropuerto de Palma, lo que decía José Luis, con la instalación de nuevos fingers. Y es lo que va a pasar en el aeropuerto de Ibiza, y efectivamente, ya está bien, ¿eh? Hay que decir que el gobierno balear no tenga capacidad como mínimo para decir, oye, que no estamos de acuerdo con que ampliéis esta capacidad vuestra, que no es una ampliación física, pero sí no es una ampliación operativa para que venga más gente y aquello de más dinero, pues creo que en la autoridad portuaria un poco pasa, no pasa en el aeropuerto, y creo que sería el paso siguiente, como mínimo. No sé una cogestión, pero sí una coparticipación en la toma de algunas decisiones estratégicas para el territorio.
M'has fet pensar en una frase que diu molt mo mare, no ho veuran els teus ulls, no sé si ho veuran els nostres ulls, això de la cogestió aeroportuària, ho veuran els nostres ulls.
I luego
ulls,
la
això.
Cogestió necessita rodar, perquè no és llegar i que el consejero que està en ese consejo de administració tenga ya mando en plaza, ¿no? Es decir, luego tiene que rodar, tiene que ver cómo funciona, es decir... Pero es cierto que hay que, de alguna manera, yo creo que es una demanda además muy, muy extendida de que hay que meterle mano al aeropuerto, a la gente. Lo que has dicho, el DJ, ¿no? En Ibiza, tal, sí. Que llama la oyente, pero es que ya no hace falta ni eso, es decir, no hay ni una sola columna que no tenga publicidad, es decir, está explotado hasta el último rincón, ¿no? Entonces, yo entiendo que el aeropuerto tiene que dar un servicio a los pasajeros, pero no sé por qué tiene que ser un centro.
Es un
centro
comercial infinito,
es el más grande que hay.
Seguramente, el más grande que hay en toda Baleares es el centro comercial más grande, probablemente. Infinito, no acabas nunca de pasar por delante de cajetilles de tabaco i
perfums.
I whiskies.
Perfums moltíssims, sí, també. És com un passeig, no?, per un centre comercial i perquè supos que també te conviden...
Bé, t'empenyen més que convidar, no? Perquè no te queda més remei.
No te queda més remei. Bé, troc que estic molt d'acord avui, tant amb el clip com amb el tema de l'aeroport. Bé, no ho sé. Si vols, sembla, fem una pausa publicitària, tot una tornant, perquè tenim més temes que tractar avui aquí en aquesta tertúlia amb els nostres tertulians. Ens parlarem de la nova llei de residus, que avui hi ha l'eclipsi, però passen més coses.
I Vetres Ràdio és història.
Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible.
Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
I Vetres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 9... El dia i Vetres Ràdio.
Les 9 i 45 minuts, recta final d'aquesta tertúlia d'avui dimecres, 12 d'agost, dia tan especial i tan esperat per a tantes persones, dia en què també molta de gent ja espera que siga demà, perquè també s'han cansat de sentir tant de parlar de l'eclipsi. Dèiem, però, que a banda de l'eclipsi hi ha més coses, passen més coses en el món. Avui entra en vigor a tota la Unió Europea el nou reglament d'envasos i residus, que vol reduir progressivament els residus i impulsar la reutilització i també el reciclatge. La normativa limita, d'entrada, l'ús de substàncies, la PFAS, que és els plàstics en envasos, que estan en contacte amb aliments i també begudes. Els canvis més visibles per als consumidors arribaran a partir de l'any que ve i també de 2028. Es podrà dur el propi recipient per comprar menjar, per emportar, i els establiments hauran d'oferir alternatives reutilitzables. També es preveu un sistema de dipòsit i de devolució dels envasos. A partir del 2030 es limitaran, entre altres coses, determinats envasos de plàstic, per exemple, per fruites, verdures, les monodosis de salses a bars i restaurants i els petits envasos de cosmètics dels hotels. L'objectiu és arribar a 2030 reduint un 70% el reciclatge dels envasos i reduir progressivament l'ús dels plàstics. I d'entrada vos demano si realment penseu que és possible reduir de manera significativa els envasos que generam, perquè ho dèiem, vas a fer la compra i te fan comprar la bossa, te fan pagar la bossa, no?, en el supermercat, o te fan dur la bossa de casa teva, però al final arribes a casa teva amb un munt de plàstic, no? La fruita, la verdura, la carn, tot allò que compres en un supermercat està embolicat en plàstic. I qui assumirà també aquest cost de nous sistemes? Fabricants, els comerços, perquè també hi ha una mica de polèmica, els restauradors estaven també una mica empipats perquè els havien fet canviar fa un temps en envasos monodosi, ara hauran de tornar a canviar de bell nou el sistema.
Sí.
No sé si també penseu que canviaran els nostres hàbits de compra, de consum, de manera de fer.
Amb el tema dels envasos monodosis, jo el que he vist és que hi havia algunes preocupacions pel fet sanitari, perquè, clar, si poses un pot sense, per exemple, maionesa, això de vegades s'ha d'anar més sí, en sí. compte que si és un envas monodosis que el tens allà, que el pots tenir mesos i mesos. Jo crec que l'única manera de reduir-ho és a través de restriccions. Malauradament, les persones som així, i fins que no mos ho prohibeixen, pues seguim comprant ensalades en plasticades i productes amb... I a vegades te compres coses ecològiques embolicades de plàstic. I dius, bueno...
Yo creo que el problema no está en el usuario, porque nos podríamos adaptar rápidamente, porque si no te lo dan, no lo puedes coger y punto. Mm. El problema está en que hay toda una industria que tiene esas envasadoras. tú dile al fabricante de lo que sea que a partir de ahora tiene que cambiar toda la maquinaria con la que está envasando. Entonces, bueno, ahí hay un coste brutal y serán los que seguramente se van a oponer a eso. A mí lo que más gracia me da, y creo que por eso nos adaptaríamos fácilmente, porque los que ya tenemos una edad, pues lo hemos hecho. O sea, es que lo hemos hecho. Es que devolver envases de cristal, la botella, la garrafa de plástico. Yo es que lo recuerdo, es que tengo esa imagen había la botella de Vinifaldó, que era una botella de agua de Vinifaldó, yo me acuerdo perfectamente, era de cristal. Iba envuelta en un soporte de plástico que era solo para cogerlo, y tú la usabas y volvías al supermercado, la devolvías, la volvías a llevar, la llevabas. Mm. Tenía 4 litros, me acuerdo, además, no tenía ni 5. Y devolvíamos los envases de los refrescos, e incluso yo me acuerdo que en verano los recogíamos de las playas porque nos los pagaban en los supermercados con otros amigos, ¿no? Es decir, eso ya existe, ya ha existido. Es que hubo un momento en el que se decidió que tenía que ser lo contrario, que fue la época del PVC. Luego, después del PVC, se fue al PET, porque esto es muy curioso. El PVC no era reciclable. Entonces se pasó a otro tipo de plástico, que era el que se llamaba PET. Pero claro, el PET es indestructible, entonces no es biodegradable. Y entonces han ido pasando una cantidad de cosas erróneas desde la época de la verdadera economía o del uso circular de los envases, que ha sido desastroso. Entonces, es como volver... vamos a volver 50 años atrás, porque si esto es 2030, vamos a volver a 1980, en la època en què hacíamos eso.
De fet, fa 2 dies va sortir una nota de premsa del govern que han retirat 7,1 tones de residus de la mà, i la majoria eren envasos.
Sí, claro. Sí. Mira, pues si claro. Tú en una organització donde, en fin, donde yo trabajo, se decidió que se acababa con los envases de plástico en solo uso, principalmente botellines de agua. ¿Por qué? Porque se acumulaban unas montañas enormes de botellines de agua con la mitad del agua dentro. Es decir, fue un año. En un año se resolvió, se dijo prohibidas las botellas de agua, o sea, no se utilizan más botellas de agua, y se regaló ese año como objeto de merchant una botella como la que tú tienes aquí escondida. Y se puso una fuente de agua purificada y se acabó en un año. Con claro. Toneladas de envases. És a dir, és fàcil si hi ha voluntat.
Jo te volia demanar, Nekane, si penses, evidentment, aquesta és una, això que diu en José Luis, de canviar una mica de sistema, però, per exemple, el nostre dia a dia mos permetrà, mos farà poder tornar, per exemple, allò que fan també les nostres predines, d'anar a comprar una mica més cada dia.
A granel.
Sí, o a granel, o en lloc d'anar a comprar i fer una gran compra setmanal o quinzenal, anar a comprar, avui això és el que demés té, això ja no
bueno,
és...
Sí, lo más complicado más porque... Complicado. Porque
si los hábitos son distintos.
Y además que la gente está trabajando, ¿no? Claro. La gente trabaja y tiene... no puedes ir a hacer la compra mientras estás trabajando, es más complicado, pero yo tengo que decir que, de momento, ya para empezar, el panorama, la programación en la que se va a aplicar esta ley ya... Nos vamos al 2030 en algunos casos, y hay que recordar que aquí ya tenemos una ley en vigor que es muy parecida a lo que se ha aprobado.
Y pionera también, un amico.
Sí, pionera, pero...
¿Eh? Sale esta ley restrictiva en algún aspecto.
Sí, pero ¿se está cumpliendo?
No.
Pues sí, quiero decir, ya tenemos aquí una ley que en teoría tenía que haber establecido el sistema de devolución y retorno en el anterior pacto, ¿eh? El gobierno de Francina.
2019 es esa ley.
Es decir, esta ley ya está en vigor desde hace años. Es verdad que ha habido control de monodosis. Todo esto que se plantea para la hotelería ya existe aquí en Baleares. Creo que están prohibidos yo no frecuento los hoteles en Mallorca, no lo desconozco, pero en teoría está prohibido. Tiene que haber gel y todo esto. Estas amenities que dicen, no sé cómo lo diría en castellano, está prohibido. Pero, insisto, algunas de estas cosas ya están en vigor aquí y yo no he visto todavía el sistema de devolución y retorno, pese a que esta ley, como dice José Luis, es del año 2019, yo no recuerdo la fecha. O sea, hace 7 años. 7 años. A ver si yo... Creo que lo del plástico es una plaga absoluta. He viajado muchísimo por Asia y allí es terrible lo que está pasando con el plástico, porque la gente directamente lo tira al suelo. Allí no hay costumbre de ir a una papelera en muchas zonas. Y encuentras ríos repletos que son auténticos basureros de plástico, ¿no? Y todo eso luego llega al mar. Todo eso llega al mar.
No, y en el mar... es infinito. Es decir, la recogida de plásticos en marítima es porque la corriente te la trae. Sí. Es decir, depende de donde tú digo que limpia está la playa hoy, bueno, pues porque la corriente ese día lado, coincide, y pero ese plástico está en otro lado, claro. ¿No? O sea, no se ha volatilizado, ¿no? Uh-huh. Y ahí es brutal la cantidad que hay, pero y además no solo es el que generamos nosotros, ¿no? Luego en el mar aquello circula de cualquier manera, aquí te puedes encontrar plásticos que no sabes ni de dónde vienen. Yo me acuerdo que hubo una temporada que había muchos plásticos que llegaban con inscripciones en árabe, que supone que venían del norte de África. Eran las típicas bolsas antiguas, ¿os acordáis de las bolsas antiguas de leche que eran bolsas?
Sí.
Pues eso, ese tipo de envases se ve que se sigue utilizando en algunos países de África y llegaban aquí, te los encontrabas en la playa de Mallorca.
La veritat és que, dèiem, no?, que queda molt per fer, molta feina encara per fer, i queda, clar, és una llei que entra en vigor avui, però que queda com una mica desfassada en els temps, no?, perquè en el final ho de Nenecane, no?, fins al 2030, com que mos hem d'anar habituant.
És una llei europea que vincula els països europeus.
No, i que, de fet, els ecologistes han criticat, no?, que en el final no s'hagi apostat per ser com a més valents, no?, i ja que érem, començar ja amb aquestes restriccions i no va després esperar a fer-ho de manera paulatina. No sé si també és vera que canviar sistema de 0 a 100 és complicat, però sí s'hauria d'haver fet aquesta passa.
Jo crec que està més en la indústria, lo que claro. Decía al principio, no tanto en el usuario, que no nos quedaria más remedio que adaptarnos, pero sí que entiendo que ha de haber un proceso porque, en fin, alguien tiene que abrir mañana la persiana, esa industria que tiene esa envasadora, ¿no? Y tiene que planteárselo al menos a medio plazo, cambiar los sistemas.
Parlàvem de residus, parlàvem abans de l'aeroport, de la saturació de l'aeroport de Sant Joan i ara també, si m'ho permeteu, parlàvem d'una altra qüestió i és que d'allà aplicarà des d'aquest divendres talls d'aigua per dies a un hotel de luxe en concret i també a diverses zones del municipi. L'Ajuntament ha ordenat l'aplicació de talls d'aigua per dies en el sector, per exemple, de Llucalcari, que afecta diverses zones del municipi, incloent-hi aquest hotel de luxe que vos explicava, que vos deia que segons destaca en un banc municipal, està consumint uns 20 metres cúbits d'aigua diaris. També és una altra de les conseqüències, no?, de tanta gent que mos visita, no?, en el final.
Sí, ara no sé qual és l'estadística, ara no tengo el dato a mano, però crec que és que si un residente consume 10 litros de agua al día, no lo sé, no sé si són 10 o 100, un turista consume mucho más porque, claro, implica el uso de la piscina, etcétera, etcétera. Eso, con las restricciones de agua que tenemos, se van tomando medidas, pero yo creo que también son insuficientes. Ahora, llegar al extremo de cortar el consumo es complicado, ¿eh? Es complicado porque para...
Ya ho hem vist, a Menorca fins i tot hi ha hagut dies, sí, que ens ha prohibit fins i tot fer cotxes nets.
No, pero eso me parece bien. Es decir, no hace falta que limpies el coche si no hay agua.
Claro, claro.
Creo que el agua se tiene que destinar para otras cosas. Si el coche está sucio unos cuantos días, no pasa nada. Por ejemplo, en Esporlas también han tomado medidas muy coercitivas que han establecido un cupo máximo por vivienda de consumo en función del número de habitantes y si te pasas, te meten una multa. También me parece bien, ¿eh? Sí. O sea, si no hay agua, de alguna manera habrá que regularlo, porque...
Hi ha alguns ajuntaments que estan actuant i jo crec que és imprescindible i també és cert que el govern havia anunciat un augment del cànon de l'aigua per a grans tenidors i finalment no s'ha aplicat. Però que no s'ha fet, finalment, s'hi ha renunciat. Però els temes que el problema de l'aigua en unes illes que tenim escassetat per definició d'aigua és un problema capital i s'ha d'abordar. També tenim el mateix problema a l'hora de construir. Hi havia dubtes sobre la construcció d'habitatge a Palma, no? Perquè, clar, tenim falta d'habitatge, però construir més habitatge també pot implicar una despesa molt més significativa d'aigua. Llavors s'ha de començar a mirar i a filar prim amb aquest recurs escàs.
El otro día, Jaume Noguera, aquí ja...
El dia de Mallorca?
Sí. Hablaba, ahora no recuerdo con el alcalde de qué municipio, lo estuve escuchando y siento no recordar, pero hablaban de que se había hecho un tanque de tormentas porque ellos habían detectado un problema en una que tenían inundaciones puntuales en una carretera y hablaban de la reutilización del agua que se echaba a perder antiguamente para riego, para... Yo creo que eso es un poco También mejorar las infraestructuras en ese sentido también es muy importante, porque hablabas ahora de no limpiar el coche. El coche obviamente no hay que limpiarlo con agua potable, ¿no? Es que es un disparate, ¿no? Y entonces la reutilización del agua, teniendo en cuenta que se echa a perder entre un 20 y un 30% en la red, es decir, pero eso es lo normal, ¿no? No es que las fugas que hay en la red son enormes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que apostar también por infraestructuras que también nos llevan a lo de antes, al viejo aljibe de toda la vida, ¿sabes? Y es que se han dejado de hacer cosas.
¿Dónde torna molt enrere?
Hombre,
coses.
Pero eran las cosas de sentido común funcionaban, ¿sabes?
Igual y ahora hay que volver a hacerlas. Ahora
con el eclipse
hay
igual.
Un fenómeno y volvemos a 100 años atrás, no lo sabemos. No.
De Mauboreum.
Ese
de
minuto y medio. Sí, porque mañana seguiremos hablando del eclipse.
Sí,
esto
seguramente.
Es típico y mañana hablaremos del gobierno. De
com ha anat, no? Un poc de...
Que la gente vaya con cuidado,
sobretot. Sí, sobretot això.
Precaución.
Precaució, prudència i sobretot molta alerta perquè hi ha risc d'incendi. Ho acaba també d'assenyalar i recordar la presidenta Proens, que coincideix avui amb un dia de màxim risc d'incendi. Gràcies a tots tres, Necane, Anna, José Luis, que vagi bé. Ja me contareu també a vosaltres com ho heu viscut i si ho heu sentit de qualque manera especial. Moltes gràcies. Actualitzem les notícies i tot una tornava més coses aquí al dia.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon dia, falten 9.